Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.
Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, el programa per on passen els representants de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, els portaveus dels diferents partits polítics amb representació, als que demanem les seves opinions respecte als temes de més actualitat de l'àmbit municipal i també els que a la vegada ens faciliten les informacions que creuen més convenients. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i tenim amb nosaltres el regidor Antonio Espuny. Regidor, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda.
Un torn que, recordem i avancem ja, que serà l'últim d'aquesta temporada abans del parèntesi de l'estiu. Per tant, a partir d'avui rebrem i tindrem la visita de els representants del Partit Socialista, d'Esquerra Republicana, del Partit Popular, de Convergència i Unió, i clourem aquest cicle, clourem la temporada d'aquest any el pròxim dia 6 de juny amb la tertúlia habitual entre tots els partits polítics. Regidor, anem per feina. Avui mateix l'alcalde anunciava públicament que li ha vingut aprovada la documentació i la sol·licitud d'adhesió al que n'anomenen decret Rajoy, allò del decret 4 del 2 de 2012 i tal, decret Rajoy, que contempla i a la vegada preveu que els proveïdors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar podran cobrar les seves factures al voltant del 30-31 de maig. Suposo que per als proveïdors és una bona notícia.
Sí, pels proveïdors, per la gent que l'Ajuntament deu diners, suposo que serà una bona notícia. Jo crec que a partir d'aquí l'únic que ens toca fer és reflexionar per què s'ha arribat amb aquesta situació de tindre que demanar 10 milions d'euros més per poder fer front a totes les factures i com estem en una situació que pràcticament cada mes l'Ajuntament haurà de preparar pràcticament 70-70, serien 140, més 50-190, quasi 200.000 euros mensualment. O sigui que cada finals de mes l'Ajuntament haurà de manir 30 milions de pessetes per a pagar i amortitzar els crèdits que tenim. I jo pregunto...
Per tant, no està parlant només d'estos 10.300.000 euros que l'Ajuntament ha inclòs dins d'aquest pla per a pagar fins a 31 de desembre de 2011.
No, és que amb estos 10 milions és que ara la propaganda o els folletos informatius que ens envia l'equip de govern sembla ser que està dient no, és que només devem 10 milions i estos 10 milions els devem perquè hi ha 11 que no els hem cobrat. Com si siguin els únics que devem.
11 milions i mig.
Com si siguin els únics 10 milions que se deuen. I no és així. Als pressupostos hi han 10 milions, pràcticament 10 milions, en crèdits bancaris, a més d'estos diners que hem demanat al govern central. I estos diners, per aquest pressupost d'enguany, tenen una amortització i tenen una amortització de capital i els interessos que puja 850.000 euros a l'any, el qual vol dir que són uns 70.000 euros cada mes. Clar, estos no els diu l'equip de govern, no diu res. Diu, home, és que ara estem parlant d'estos 10 milions que devem en factures. Sí, però és que a part de deure estos 10 milions de factures, devem 10 milions al banc, perquè una altra cosa seria si diguéssim aquestes factures als proveïdors i no diguéssim res més. Llavors sí que podem dir estem empenyats en 10 milions d'euros, però no, és que aquí estem empenyats en 10 milions d'euros en factures, estem empenyats en 10 milions d'euros en crèdits bancaris, i això està a la documentació dels pressupostos entre la CAL, la gestió i l'Ajuntament, i a més hi ha dos actuacions o dos quantitats que se deuen, que les hem d'anar tornant un poc cada mes, i l'altra, si es pot pagar tot, doncs s'hauria de pagar tot, que no surten en cap documentació. I crec que ja ho vam repetir, ho vam explicar l'altra vegada. Una quantitat és 1 milió d'euros, això no surt ni als 10 milions d'estos que de les factures per pagar, ni als pressupostos de l'Ajuntament. Devem 1 milió, pràcticament, mos va dir que devíem 1 milió d'euros de la brossa, però no d'estany. La brossa l'han pagat ara el mes de maig, la van pagar los caleros el mes de maig passat, però amb els diners de la brossa de l'any passat, del mes de maig de l'any passat, no d'enguany, en vez de pagar-se la brossa a l'empresa que recull, que fa la recollida al nostre poble, se'ho van gastar en altres coses. I avui per avui devem, l'Ajuntament de la Mella de Mar, deu 1 milió d'euros. I este milió d'euros no està a cap document, perquè la mateixa normativa que del decret este de Rajoy especificava que les deutes entre administracions, pues que no sortiesen, que no tenien per què estar reflectides. I tenim un altre deute que tampoc surt per cap banda, que és la residència que s'ha construït a Ribes Altes 2.
En tot cas, este deute el tindrem, no?
Lo tindrem, que ja està la residència acabada, pràcticament acabada, que va d'un mes o de dos mesos que s'entreguin les claus, i a partir d'aquest moment l'Ajuntament té que pagar 50.000 euros cada mes a l'empresa constructora, perquè ja vam explicar quan se va fer, com que l'Ajuntament no es va voler o no es va poder, segurament no es va poder empenyar en 5 milions d'euros, l'únic que va traure a concurs l'arrendament dels terrenos durant 20 anys a canvi de que vingués una empresa i financiés la residència, o sigui, pagués la residència. Quina contrapartida? La contrapartida era que la gestió es comprometia a acceptar l'edifici una vegada construït, i a partir d'aquí, una vegada s'acceptava l'edifici una vegada construït, la que la gestió tenia que pagar durant 20 anys, fixis bé, durant 20 anys, 50.000 euros. O sigui que avui encara no ha nascut la gent que, quan aniran a votar, a escollir el seu alcalde, perquè tindran 18 anys, se'n recordaran de les gestions de l'actual equip de govern, perquè encara els hi quedarà per pagar les deutes i diguem-ho, les maneres de fer, conseqüència de les maneres de fer de l'actual equip de govern. 20 anys, durant 20 anys, cada mes, hem de pagar de la residència 50.000 euros. I torno a repetir el que he dit moltes vegades. Ojalà m'equivoqui, ojalà surti una empresa que arrendi l'edifici, i ojalà aquesta residència estigui en explotació molt aviat, perquè d'alguna manera esperem, entre cometes, que l'empresa, si és que surt l'empresa que se'n faci càrrec, o doni els 50.000 euros o que ajudi a pagar gran part d'estos 50.000 euros, perquè si no, estos 50.000 euros mos tocarà pagar als caleros durant 20 anys, i això són molts anys, i això són molts diners, fruit d'unes males decisions en uns moments quan des de l'oposició i des de tots els àmbits econòmics s'estava avisant i s'estava dient les residències, el món de les residències, ja s'ha acabat, el negoci ja s'ha acabat. S'ha acabat per la crisi, pensem que s'ha començat a fer ara, pensem que fa un any que es va començar a fer. Pensem que fa 6 mesos, o sigui, un any i 6 mesos que es va començar la tramitació i no val a dir, oh, és que ha hagut crisi. La crisi va començar el 2008. En aquell moment va haver el cataclac, va haver un canvi de valors a l'hora de prendre decisions, a l'hora de fer inversions, i al nostre poble això no es va tindre gens en compte, tot el contrari, es va continuar com si res passés. I ara estem recollint les conseqüències d'aquestes males pràctiques. Però clar, torno a repetir, i això és el que a mi me preocupa més, les conseqüències de les males pràctiques no les rep les persones que prenen les decisions, sinó que les rep tot el poble, menys les persones que prenen les decisions, que com un mes, si és que està al final, continua estant aquí el poble, doncs estirant. Però el gros és a repartir entre tots i no li toca bàsicament el que ha pres la decisió. I això crec que és una d'aquestes coses que nosaltres sempre ho hem estat dient, sempre ho hem estat explicant i sempre hem demanat, com a conseqüència d'això, molta prudència a l'hora de prendre les decisions. Prudència que en cap moment, per molt que digui el senyor alcalde repetides vegades, tant a la ràdio com al ple, allò que se'n diu brilla per su ausència, perquè realment no s'entenen les decisions que es prenen des de l'equip de govern i com han estat enganyant, perquè realment ara ens donem compte que ens han estat enganyant, ja no ho han pogut amagar i ens han ficat en un ajuntament amb una situació crítica molt difícil, amb una pujada d'impostos que ha portat com a conseqüència una pujada de l'IBI i ara doncs, vindran tota la pujada de les taxes i preus públics que paguem los caleros pels serveis que ens dona l'Ajuntament, des de l'aigua, brossa, passant per totes les activitats i d'alguna manera també és una d'aquestes formes de continuar pagant més les famílies que tenen xiquets que van a l'escola o van a l'institut, doncs ara ja ho han anunciat que l'any que ve no hi haurà subvencions llibres. I això d'alguna manera també és pagar més per la mala gestió que s'han fet durant aquests darrers 8 anys i sobretot els últims 4. I així estem. Este és el kit de la qüestió. Este és el kit de la qüestió. Que no diuen tota la veritat, que estem molt més empenyats que aquests 10 milions que ara hem maquillat, que aquests milions que diuen que pensen recuperar, hi ha una part que sí, que suposo que la recuperarem, sobretot el que són les deutes dels diners que deu la Generalitat, però això és una quantitat petita, però hi ha dues quantitats que són convenis, que el mateix govern ja fa una planificació que si ho cobra, perquè està tot pendent de contenciosos administratius, perquè l'empresa que tenia que pagar ha estat d'acord en desacord amb la política que ha fet des de l'equip de govern i ha presentat el seu contenciós administratiu corresponent, i el mateix govern ja es planteja que estos, no sé si són 2.800.000 o 3 milions i pico, los cobrarà, si és que els cobra, si hi ha sentència favorable, los cobrarà pues, al voltant del 18, 19 o potser a l'any 20. Les seues previsions estan entre el 18 i el 20. O sigui, d'aquí 5, 6 anys, 7, 6 anys en el millor dels casos, 7, 8, 9, si és que els arribem a cobrar, perquè el jutge ens arriba a donar la raó a l'Ajuntament i no amb este promotor particular. Però mentre el poble de la Cala cada mes ara haurà d'anar a fer front a través dels increments, com he dit, dels impostos i de les taxes, amb esta despesa de les obres que es van fer a compte d'aquells diners que cobrarem, segur que cobrarem, però que encara no hem cobrat i és difícil de que cobriéssim. I després n'hi ha una altra partida, que és la més important, que són les quotes urbanitzatives de les urbanitzacions, ja siguen les obres de Sant Jordi, ja siguen les obres de Trescales segona fase, ja siguen les obres de Roques Dorades, que diuen pues, que mos deuen, no sé si són 7 o 8 milions d'euros. I clar, i aquí bàsicament ens trobem en la situació que ens trobem, és la mateixa situació que la dels convenis, que ens han presentat uns plànings de pagament, esperem que se complixen, però a vegades aquests plànings no es complixen per les circumstàncies que siguen, perquè el temps te canvia aquestes circumstàncies. Però si ens trobem com ens trobem, és degut bàsicament a una cosa, precipitació i falta de prudència a l'hora de prendre les decisions. Ficaré dos exemples. Roques Dorades. Van començar ara farà dos anys, dos estius abans de l'estiu, les obres urbanitzadores. Van ficar el crit al cel. Per favor, abans de l'estiu no comenci a seu. No comenci a seu. Feu mal al turisme i a la gent de la zona. Són dos mesos, esperemos. No, teníem que començar abans de l'estiu, perquè així l'any que ve ja estiran acabades. L'any que ve, que va ser l'estiu passat, no van estar acabades. No van estar acabades. I aquest estiu encara està tot allò entre cometes, i com dirien una paraula que s'utilitza, és encara està empastrat. Encara allí amb valles, a ser espera a fer, senyalitzacions d'obres per a fer, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, quan realment urgeix, perquè hi ha una promoció immobiliària que vol començar a construir ja i el futur del poble depèn d'això, d'alguna manera se justifica allò que se'n diu embarranca, que hi ha un o altre ho arreglarà, no? O ja ho arreglarem a través del temps, però ara hem de donar sortida amb aquestes necessitats. Però quan ningú te corre, quan estàs en una situació de crisi immobiliària i d'apatia total, perquè hi ha una apatia total per la construcció a la costa i més al nostre poble, i fico un exemple, el sector Jota, que és el que hi ha dalt mateix del castell, fa un any i mig, quasi dos, que s'han acabat les obres i encara allí no hi ha absolutament res construït, perquè no hi ha ningú que hagi comprat una parcel·la per construir absolutament res. Per tant, davant d'esta apatia, i l'exemple el tens damunt de la taula, vull dir, no l'hem de buscar a cap poble veí, lo pots veure al teu poble, què és el que està passant en el sector immobiliari, per què corres tant a l'hora de concertar les obres, a l'hora de tirar endavant les obres. No és més correcte sapiguent com estan les coses, sapiguent que no saps com te trobaràs de tots els veïns afectats que han de pagar. No és més correcte lligar totes les quantitats econòmiques que necessites per a fer les obres, cobrar-les en part o per almenys garantir-te el pagament segur. I una vegada tens els diners assegurats, ja siguin en avals bancaris, ja sigui com sigui, tirar endavant les obres, i una vegada estan les obres acabades, pagues en aquells diners i en aquells avals que tu tens. Ho van fer tot de pressa i corrents, se tenia que fer ja, i resulta que després han vist moviments, rebaixes de preus, rebaixes de pressupostos, coses que realment no són sèries. El que no pot ser és que tu traigues una obra, adjudiques una obra per una quantitat i perquè et venen a portar els veïns, pot ser molt raonablement, d'entrada els rebaixes el 30 o el 40% del pressupost i en alguns casos inclús un 10%. O sigui, no un 10%, deixar-los-hi amb el 10% del que tenien que pagar. Clar, tu has adjudicat unes obres per una quantitat, però si després estàs reduint el que ingressaràs perquè t'has ficat a negociar amb aquelles persones, allí se quedarà uns diners que no els pagaran les persones que haurien de pagar, però també els ha de pagar l'Ajuntament. En el cas de Trescales segona fase, és un altre exemple, hi ha un altre Sant Jordi, sector Castell, el de la vora de la mar, tres quartos de lo mismo. Quina pressa tenim per a començar a construir los carrers, a Roques, a Tres Cales, a la vora de la mar. Quina pressa tenim quan al costat mateix el sector J no en un any i mig no s'ha construït? Quina pressa tenim? Qui mos corre? Qui mos corre? Clar, què et trobes? Te trobes que l'empresa que ha de pagar pues ha dit, escolteu, pagaré quan podré, os donaré el que podré, perquè tothom està com està, i llavors, però nosaltres, l'Ajuntament ha de respondre en aquell constructor, en aquells plaços i en aquelles certificacions d'obra que porta l'Ajuntament i diu, miri, els carrers ja estan marcats, miri, els carrers ja tenen les faroles plantades, miri, els carrers, i això vol dir que s'ha d'anar entregant els diners, s'ha d'anar entregant els diners a poc a poc, perquè així es fan les obres. I en canvi, en vez de fer-ho de manera prudent, de manera assenyada, s'ha fet, ja està. I ara resulta pues, que tenim les empreses, allí les factures que havien per pagar, d'estos 20 milions d'euros, gran part són empreses que tenen les obres fetes o quasi fetes, però que no han pogut cobrar perquè el que tenia que pagar no ha pagat. Per les circumstàncies que siguen, perquè estem fent estem desenvolupant carrers per a un sector immobiliari que des del 2008 està paralitzat. Llavors, clar, tu te preguntes per què hem arribat en aquesta situació? Per unes males decisions econòmiques. Per aquestes males decisions econòmiques, per aquestes urgències, per aquestes presses en fer-ho, que no sabem o no arribem a entendre per què se prenen. Perquè al final, tornem a repetir, mentre no arriben les quotes, que esperem, com de la residència, que arribin, mentre no arriben les quotes, mentre els promotors privats i els promotors públics no paguen, qui es carrega, entre cometes, l'humor, interessos, i sobretot els interessos i l'amortització de capital, perquè si no paguéssim interessos no passa res, adelantem-lo. Sí que passa, adelantaríem els diners i després ja mos tornarien, però no, és que aquí, a més, paguem interès, el 8%, vostè ja ho sap, que ja ho han dit, el 8%. Clar, sí, no haguéssim de fer front en tot això, amb totes aquestes decisions que s'han pres al seu moment fruit de les presses, com a mínim de les presses i de la falta de prudència, els altres motius no els arribem a entendre perquè no mos entra al cap que es prenguin aquestes decisions. A nosaltres mos costa molt pensar que se prenen aquestes decisions. Llavors, qui ha de pagar és el poble. Bàsicament, quotes urbanitzatives, bàsicament, el conveni que es van fer, que es van gastar els diners abans de tindre'ls, i l'únic que queda per cobrar de la Generalitat són 600.000 euros, que això és pecat a minuta dintre dels 10 milions, són fruit de decisions errònies per part de l'equip de govern. I les conseqüències les pagarem ja los caleros. Pujada de taxes, pujada d'impostos, pujada de l'aigua, pujada de preus públics, pujada de tot, retirada de la subvenció dels llibres, etc, etc, etc. I llavors que no diguin i no s'amaguin detrás de la crisi i no s'amaguin detrás del problema financer. No és un problema financer, és un problema de males decisions, és un problema que no s'ha analitzat realment lo suficientment bé en quin moment estaven i quan se prenien les decisions, per què se prenien. I això ha generat un problema econòmic. I quan tens un problema econòmic, tens un problema després, com a conseqüència d'aquest problema econòmic, tens un problema financer. Perquè quan una empresa està fotuda econòmicament, quan va a demanar diners, els bancs no financien, i això és el cas que ha passat al nostre poble. L'any passat, per molt que diguin que no es va demanar un crèdit d'1.200.000, crec que era 1.300.000 que tenien previst, és que simplement els hi van negar. És que simplement els bancs van dir, senyors, hasta aquí m'ha arribat, perquè vostès en la situació que ho ha arribat, en la situació que ho ha arribat, ja han arribat al límit i no els hi deixem més diners. És per això que diuen que tenim un problema financer, no, perquè primer han creat un d'econòmic i molt greu. Fixi's que jo, aquests dies que m'arriba...
Jo abans voldria acabar amb el tema del tema de les factures i tornar al tema de les factures i al tema de la informació que va facilitar l'Ajuntament a totes les cases de la població, explicant precisament de quina manera es pagarien aquests 10.300.000 euros, que dient, és veritat, com vostè ha comentat, que a l'Ajuntament li devien 11 milions d'euros, però després també justificant que l'Ajuntament tenia prou capacitat de retorn, donat que tenia actius patrimonials per valor de més de 17 milions d'euros que, d'alguna manera, cobrien les esquenes a l'hora de fer front a les responsabilitats econòmiques, als crèdits que, o als interessos dels diners que s'havien de demanar. En tot cas, sí que el propi govern de l'Estat, en una, el que podríem dir la prova de l'algodón, és a dir, si el pla d'ajust i la proposta econòmica que presenten els ajuntaments per tal de que li deixin estos 10.300.000 euros en el cas de la Cala, no té aquesta garantia de retorn i aquesta capacitat de fer-ne front, està retornant-los. Hem vist últimament com, per exemple, hi ha alguns municipis, fins i tot de la demarcació de Tarragona, com el govern els ha dit, no, senyors, vostès tan malament ho tenen i tan poc ens en fiem que no els deixarem estos diners. El que farem és agafar i reduir aquestes quantitats que vostès deuen per pagar els proveïdors de les aportacions que els hi hem de fer del que cada any paguen del fons de cooperació els estats. És a dir, amb la qual cosa l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar diu, senyors, sí, són 10.300.000 euros, però tenim una capacitat de retorn i tenim un pla prou ajustat com per a que el govern ens hagi aprovat aquesta proposta per poder tirar endavant això. És a dir, que el tema és, hi ha ajuntaments que ho tenen veritablement fotut perquè el govern li ho ha retornat la sol·licitud i els ha dit no et deixarem estos diners.
Sí, llavors jo el que li demanaria, per parlar d'altres municipis que se'ls ha retornat, que jo desconec els municipis...
A veure, hi ha ajuntaments que no l'han demanat, però hi ha ajuntaments que li han retornat.
Per tant, hi ha ajuntaments que no tenien aquestes factures pendents de pagar, com el nostre. Llavors, el que abans de parlar, jo crec que hauríem de tindre el coneixement exacte de les circumstàncies d'estos pobles, perquè parlar de les conclusions sense tindre les circumstàncies concretes és parlar, entre cometes, i permetien l'expressió, parlar per parlar. I ficar exemples i comparatius quan realment aquests exemples comparatius no sabem què és el que ha ficat en aquell ajuntament, quines factures ha ficat, etc. No l'han vist l'expedient, i com que no l'han vist i no sabem què és el que han ficat, no sabem per què l'Estat ha dit que sí i ha dit que no. El que sí que coneixem molt bé és, perquè així ens interessem, dintre de les nostres possibilitats i dintre del que l'equip de govern ens permet, és el tema tema nostre. Jo sí que
jo li diria pel fet de que el govern ha vist prou garantia al darrere de l'Ajuntament per donar
el pas.
El govern
jo no sé que ha vist o que no ha, però pensi que avui en dia les propietats immobiliàries generades pel sector 21 i pel sector Roques Dorades, etc, són propietats que les fiques a la venda avui i no hi ha ningú que les compri. I li ficaré un cas concret que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ho va provar de fer. El sector Sant Jordi, el sector Castell, que és les obres que estan a l'altra banda de barranc del castell, va dir als propietaris que si no podien pagar, perquè també es tenia que fer en aquell sector, no es construïa res, però en aquell també era un sector que mos corria molta pressa, i es tenien que fer les obres. I va dir, els hi va dir els propietaris, perquè així ho contempla també la normativa quan se transforma a cooperació, que si no pots pagar o no tens diners per pagar, pues agafarem i t'agafarem parcel·les i les ficarem a la venda. O sigui, t'agafarem. I així ho va fer l'Ajuntament, va agafar unes quantes parcel·les d'alguns propietaris que van dir que en aquest moment no apostaven un duro, que no tenien un ral, i a més que no apostaven un duro pel sector immobiliari, i que si l'Ajuntament ho volia tirar endavant, pues que s'agafés les parcel·les i que les fiqués a la venda. I així ho va fer l'Ajuntament. Sap quantes parcel·les ha venut l'Ajuntament? Cap. Cap. O sigui que el valor que ells diuen que tenen, lo tindrà al seu moment. Però avui, per a pagar aquestes deutes que ells han generat, difícilment ho trauran. Però la pregunta és si no haguéssim fet les coses com les han fet, tindríem el mateix valor? I aquí està la jo crec que la resposta, i aquí està el quid de la qüestió, és si les coses s'haguessin fet de diferent manera i s'haguessin fet bé, el valor residual de del 10% d'aprofitament que per llei s'otorga als ajuntaments dels diferents sectors que s'urbanitzen, l'Ajuntament igual ho tindria sense estar en la situació que estem. L'Ajuntament igual ho tindria. Per què? Perquè si tu fas les coses ben fetes i arroplegues primer els diners i després tires les obres endavant, tu ja no t'empenyes. I el 10% igual te l'han de donar. Per tant, el que ells diuen del valor de les parcel·les, si les coses se fan d'una altra manera, igual ho tenim sense estar empenyats i sense tindre que estar en l'aire. Me pagarà, no me pagarà, esta empresa o estos particulars mos donaran els diners, no mos donaran els diners. Torno a repetir. Mentre tots els caleros estem responent, eh? I respondrem. L'Estat, per què el nostre poble també ha deixat aquests diners, que són uns 60-70 mil euros que hauríem de pagar o haurem de pagar cada mes quan comencen a vindre l'amortització del capital i de la mota? Per què l'Estat, ja ho va dir i així ens ho van explicar, si confong m'ho vaig entendre malament, per què l'Estat, si l'Ajuntament no pagués este crèdit, l'Estat a l'Ajuntament de la Cala crec que dona 60, 70 o 80 mil euros cada mes. Cada mes. I l'Estat, si no paguem nosaltres, se ho quedarà dels diners que ens dona. És clar. Si arriba a passar això, jo crec que al mes de pobles o al mes d'Ajuntament se crearà un greu situació de tesoreria, perquè pràcticament amb aquests 70 o 80 mil euros ajuden a pagar totes les nòmines perquè venen cada mes i l'Estat va pagant cada mes estos 70, 80, exactament no ho sé, però estan al voltant d'aquestes quantitats. Menys no, molt més tampoc. Llavors l'Estat diu, escolta, jo te'ls dic això, tu paga, perquè si no pagues, com que jo t'he de donar tu 70, precisament 70.000 euros, algo més, 70.000 euros cada mes, si tu no pagues, jo no te faré la transferència cada mes. Vull dir que l'Estat, per la quantitat que ha demanat l'Ajuntament d'aquestes factures, té la garantia de que cobrarà. Té la garantia que cobrarà, perquè si no, no farà la transferència a final de mes de l'aportació de l'Estat a l'Ajuntament. I els altres 10 milions dels bancs, i els 5 milions de la residència, i el milió d'euros de la brossa, entestant. Li dic entestant, és per què se deuen? Perquè si diguéssim 10 milions d'euros als bancs i tinguéssim tots els proveïdors pagats i diguéssim, escolteu, n'hem de cobrar 11, el dia que ens pagaran les quotes n'hem de cobrar 11, per tant, aquests 10 milions d'euros ja els taparem, els tornarem. No, no, és que nosaltres tenim 10 milions més, eh? Tenim 10 milions més. I tu quan sumes el que realment ha assumit el poble com a gran obra, piscina i aparcament, piscina i aparcament, les dues grans obres, 5 milions, 6 milions, 10 milions. I un pensa, i els 6 milions de l'aigua, en tastant? I els 6 milions d'euros dels convenis que diuen que va donar l'empresa, no crec que era CIMSA o Prasa, en tastant? I tots els diners que diuen que han entrat, en tastant? El problema és el que em sap mal. La veritat és que no voldria tindre raó. No és que no volgués tindre raó, és que voldria que parléssim d'una amb una altra situació. Voldríem que parléssim d'altres temes. Potser ens hauríem de barallar, no barallar, sinó discutir. Però és que el problema és s'ha arribat a aquesta situació perquè el que nosaltres hem estat dient, desgraciadament, li torno a repetir, ho dic amb tot el cor, desgraciadament era cert. Ha hagut durant molts anys una mala administració d'aquest ajuntament i durant molts anys s'ha gastat més del que se podia realment gastar. I això, al final, ha sortit. I ara l'excusa seran les obres que tenim per pagar, l'excusa seran els convenis que tenim per cobrar, les quotes que tenim per cobrar. Però a part d'això, tenim una deute important, importantíssima. I aquesta deute importantíssima per les obres, per les obres que s'han fet, les dues grans obres que s'han fet i pels diners que s'han cobrat, no surten, no surten. Si haguéssim tingut una bona administració i l'equip de govern, li dic així i estic convençut que és així, si haguéssim tingut una bona administració i l'equip de govern amb gasto corrent s'hagués gastat el que ingressó a nivell de corrent, de concepte d'ingressos corrents, del que realment me puc gastar, fixos, avui el poble de la Cala no estaríem com estem. I tindríem, és més, tindríem pels convenis i per la quota de l'aigua, pels 6 milions de l'aigua, tindríem les dues obres emblemàtiques que este govern se presenta, les tindríem financiades i pagades. Però com que any darrere any, durant 8 anys i sobretot els últims 4, hem anat gastant en gasto corrent més de lo que realment ingressàvem per a gastar amb este gasto corrent, hem anat estirant d'estos diners dels 6 milions de l'aigua, dels convenis, hem anat estirant i a l'estirar d'estos diners, al final ens hem trobat que hem anat a pagar les inversions i no en teníem ni 5. És més, ens trobàvem empenyats en 10 milions d'euros. 5 de la residència, 1 de la brossa i ara estos 10 milions que en part també hi ha una quantitat important, en part d'aquestes deutes és l'aparcament i és la piscina. Quan aquestes dues obres, li torno a repetir, si no s'haguessin estirat més el braç que la mània durant molts anys, amb els diners que han entrat en aquest ajuntament, els tindríem pagats i repagats i no deuríem absolutament res. Res deuríem. Però en aquell moment, quan nosaltres diem que se gastaven vora 6.000, crec recordar, que estàvem dient que es gastaven quasi 200, entre 200 i 300 milions de pessetes més cada any, dient que no, ho feien quadrar, agafaven els remanents de tosseria, estem cansats de sentir mesures comparatives en altres pobles, percentatges, estem cansats de sentir remanents de tosseria, resultats positius, sempre em ve a la memòria un resultat positiu, que és el del 2006, resultat positiu del 2006, 200, 100, 120.000 euros, 100, no sé què, pocs euros. Per què? Perquè vam comptabilitzar un ingrés d'un conveni de 900.000 euros que avui no l'hem cobrat, 6 anys després, i que si guanyem el juí, perquè està dintre d'estos 3 milions d'euros, avui si guanyem el juí potser el cobrarem, potser, ojalà, jo vull que es cobri, potser el cobrarem el 2017, 2018 o 2019, si és que el jutge entén que el que demana l'Ajuntament és el correcte i no li donen la raó al promotor particular. Tot al final va sortint i tot al final acaba damunt la taula i més en qüestió de diners. Acaba damunt de la taula i més en qüestió de diners. Torno a repetir, el fotut és que ho hem de pagar tots. Les decisions que s'han pres ho hem de pagar tots.
Vostè ha comentat alguna cosa relativa al tema dels llibres de text. L'Ajuntament ha anunciat públicament també que aquest any, després de 9 anys de fer-ho, no pagarà els llibres de text.
Miri, és el que en parlem. Vull dir, un ajuntament com el de l'Ametlla de Mar, la situació que està, que n'hi ha pocs, n'hi ha pocs a l'àrea nuclear, n'hi ha pocs que cobriéssim el que cobrem de l'Estat, que cobriéssim l'IBI que cobrem, perquè tenim molts habitatges que estan desocupats, però que cobrem l'IBI, i que pocs pobles cobren quasi entre 80, fiqui-li de promig uns 90 milions de pessetes de la central nuclear del Pla d'Enresa, a més, crec recordar, no sé si són 14 o 15.000 euros o 20.000 euros, 25.000 euros de l'Hospitalet, que es dona una participació crec que és en la IAE de la central que està en funcionament. Hi ha pocs pobles que estiguen en aquesta situació. Tot i això, el nostre poble, al seu moment, va prendre una sèrie de decisions i que ens ha portat a endestar. I ara estem en el moment crític que ni això podem fer. Quan realment, si s'haguessin pres les decisions que es van prendre i s'haguessin pres correctament, ara era el moment, i això li he dit aquí i ho repetiré, ara era el moment de l'Ajuntament col·laborar amb la gent del poble, ajudar-los, i quan s'han baixat literalment els sous, perquè pràcticament els sous del carrer han baixat, quan les famílies, en vez de dos, treballa un i segons com estan els dos penats. Era el moment de que un ajuntament amb una altra situació, fruit d'unes bones decisions, haguéssim pogut fer pinya, fer com fan els castells, fer pinya baix i ajudar la gent del poble. I al contrari, a nosaltres ens toca fer al revés. Ens toca fer tot al revés. Ens han pujat l'aigua. Ens van pujar. Que era una baixada d'aigua, que baixava el preu de l'aigua i resulta que paguem quasi el doble. Ens han pujat, o ens pujaran l'IBI. El 50% entre la pujada del govern central i el de l'Ajuntament, el 50%. Ara, amb este pla d'ajust, he dit que aquí hi va tot una altra vegada i hi ha pujades d'aigua una altra vegada. Hi ha impostos que es tornen a pujar. Quan això, realment, si s'haguessin fet els deures, si s'hagués tingut cura del diner públic, fent lo mateix de obra pública, estaríem en una altra situació i podríem apoyar amb aquestes famílies. I ara resulta que ho hem de traure. Però és que això se'n ressent tot. I això ho diuen els economistes. Si s'escolta algun programa de debat, ho diuen. Ara no és el moment de traure. O sigui, gran part del paro és perquè s'ha deixat de la demanda interior, ha deixat de tirar. La gent compra menys. Si tu fiques impostos o puges els impostos, automàticament la gent paga els impostos, perquè és que si no l'Estat embarga, deixo de pagar l'impost de circulació i m'embarga el cotxe, deixo de pagar lo que és la brossa i m'embarga la compte corrent o el que sigui, i en aquells diners els deixa de gastar, normalment els deixa de gastar en altres coses. Què passa? Pues que se'n ressenten les botigues, se'n ressent el teixit comercial, se'n ressent el teixit de restauració, se'n ressenten els bars. Només cal parlar amb els bars i amb els establiments de restauració. Abans la gent pues sortia, potser sortia una vegada a la setmana i ara sortiria una vegada al mes, però sortiria i es gastaria potser 50 euros o 30 euros una setmana uns, una setmana als altres, pues donaries vida amb aquestes persones que estan vivint d'aquests establiments o que estan regentant aquests establiments. Ara no. Ara la gent ha de començar a fer vidriola perquè li pujarà el 50%. Ha de començar a fer vidriola per l'estiu per a pagar l'IBI. Perquè el qui pagarà 200, el qui pagava 200 ara en pagarà 300. I no és això, és que a l'agost ve l'IBI i al setembre venen els llibres i hi haurà gent que haurà de pagar 150. I si després mos pugen el futbol, si després mos pugen les activitats que fa l'Ajuntament, mos tornen a pujar l'aigua, són diners que estem traent-nos de la butxaca per a pagar les conseqüències de les seues decisions. I estem traient este diner que podria anar perfectament, no tot, però sí una part, podria anar perfectament per a que alguns caps de setmana a l'hivern, que quan no ve ningú, pues la gent del poble, com feia abans, pues sortíem i anàvem, uns quants anaven a un restaurant, quatre anaven a un altre restaurant, i així donàvem una miqueta de vida. I només cal veure les plantes baixes que s'han desllogat de sabateries, tendes de roba, mobiliaris, etc. Per què? Perquè no hi ha activitat, perquè la gent del poble, com tota la gent, ha de reservar diners per pagar els impostos, no només del govern central, sinó també de l'Ajuntament del nostre poble. I aquest és el quid de la qüestió. Jo, la veritat és que jo ja sé que l'equip de govern vindrà, donarà els seus números i dirà i això és així, això és allà, i els percentatges, perquè l'altre dia estava llegint la revista i vista del senyor Montagut i parlen del crèdit este dels 10 milions i tal, i diu, home, és que després d'assumir el pagament de tots els proveïdors i un cop aplicades les mesures a nivell de despesa d'ingressos, està previst que l'actual ràtio d'endeutament, molt més baix que els altres municipis similars, això és fals perquè ja li he dit que l'endeutament ells no comptabilitzen ni l'edifici de la residència, que són 5 milions, ni el que deuen de la brossa, serien molt més, passarà del 76% que baixi fins al 50% a finals d'any. Estos 10 milions no estan contemplats amb aquesta ràtio que vam aprovar, amb aquests datos, que vam aprovar quan vam aprovar els pressupostos. Això són una cosa diferent. El 76% eren dels crèdits bancaris. O sigui, feia referència en aquell moment als crèdits bancaris que tenim, que són estos 10 milions, i que, segons l'equip de govern, eren el 76%. Per tant, a finals d'any, aunque mos paguen totes les quotes, aunque mos paguen totes les quotes que mos deuen, cosa que no passarà, la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament no baixarà, continuarà sent la mateixa. Continuarà sent la mateixa perquè este 76% està pres dels crèdits bancaris, no d'estos 10 milions, perquè n'hi ha dos, 10 milions de crèdits bancaris i 10 milions ara a l'Estat. Els 5 de la residència i el millor de la brossa. I que ells vagin prenent les decisions que prenguin. Jo crec que jo acabo com el que he dit, vull dir, quan nosaltres ara fa poc vam traure una fulla i vam demanar la dimissió del senyor alcalde, aviam, nosaltres no som ningú per a demanar la dimissió de ningú, però sí que podem ficar damunt la taula i així ens atrevim, perquè les persones són les que d'alguna manera hem de ser conscients de que la transformació de les societats partix no de les masses, sinó de cada persona individualment. I quan una persona que ha sigut el màxim responsable i és el màxim responsable del nostre poble i amb els temes econòmics ho ha sigut i en tema d'urbanisme també, i que ens ha portat tant ens ha portat, i quan li demanem la dimensió no li diem perquè vol. Nosaltres volem la dimissió, sinó perquè ell pensi a el que ha fet, pensi a el que ha fet, pensi a les conseqüències, analitzi les conseqüències del que ha fet, i si és sincer amb ell mateix, si és sincer amb ell mateix, que assumixi les responsabilitats. I nosaltres pensem que si ell vol assumir la responsabilitat d'on mos ha portat, el normal és que dimitixa. Perquè és natural. Ara vostès imagini's que durant 8 anys va amb un metge. Li ficaré un exemple així una mica anecdòtic. No? Va amb un metge i li diu, vostè no té res. Vostè està saníssim. Vostè no patixa, home, que això està passat. I arriba un home que li diu, miri, vostè li queden 2 dies. l'única solució és operar-lo i obrir-lo de dalt a baix, perquè si no es morirà. Vostè es deixaria operar per aquell metge? Jo no em deixaria ficar les mans. Durant 8 anys m'ha estat dient que no tenia res, que estava curat, que tenia una salut de ferro. I ara resulta que de cop i volta o m'obrin de dalt a baix, o m'obris de dalt a baix, o me moric. No em fiques les mans tu al damunt, eh? No em fiques tu les mans al damunt. Que sigui un altre que me les fiqui, aunque sigui pitjor, però que sigui un altre, perquè, home, durant 8 anys m'has estat dient que estava en el millor de les situacions i resulta que una vegada passat aquests 8 anys me dius que, escolta, això s'acaba. Això s'acaba. O fem això o me n'anem al garete. Bé. I tu has de ser el que m'has d'operar? No, no, home, no. No.
Abans d'acabar, sí que volia demanar-li una mica l'opinió, perquè també va ser un tema dels que va tractar el ple, sobre aquest front comú que s'ha fet de diversos alcaldes de la zona, demanant, bueno, donant una mica de pressa i demanant la continuïtat de l'autovia A7, que s'ha quedat pràcticament a la vora de l'Almadrava, després d'obrir-se l'últim tram que quedava, que transcorria per l'Hospitalet, i a més que a la vegada també s'ha demanat la gratuïtat del peatge o dels peatges de la zona també, i que veiem que aquests dies no només és un tema que s'ha tractat aquí, sinó que s'està tractant al nivell polític.
Sí, o sigui, este és un tema que nosaltres, pues, ojalà, i així ho vaig dir al ple, ojalà escoltessin els pobles de la zona i que d'alguna manera en fiessin cas i que a l'Hospitalet, quan s'arriba a l'Hospitalet, els camions poguessin entrar a l'entrada de l'autopista de l'Hospitalet i agafar l'autovia fins a on, bueno, en este cas seria hasta Amposta, passat Amposta, ja, per on puguem palmar l'autovia de Castelló. Això seria l'ideal, això seria l'ideal, però una cosa és fer front a un polític i demanar les coses i l'altra cosa sàpiga que és molt difícil avui per avui que això se concedixi. Jo crec que el més fàcil, perquè clar, dic que és difícil perquè les mateixes autopistes o les mateixes empreses de les autopistes, ja ara hem enterat dels diners que recibixen en compensació, que són, crec que avui s'ha dit, no? Que si són 80 milions per part de la Generalitat per cobrir els dèficits que generen de les 50 milions per cobrir les despeses que generen, o sigui, les pèrdues que generen uns costos més baixos per a determinats usuaris de les autovies, autopistes, perdó, que tenim aquí a Catalunya. Quan sabem, perquè els pressupostos d'alguna manera estan fets, per exemple, que el que costaria allargar l'autovia fins al Perelló i fins a l'Ampolla és ben poc més que 55 milions d'euros. Clar, jo crec que estem demanant, jo crec que és molt més factible que a través del govern de la Generalitat, per la quantitat que és, que mos allarguin l'autovia fins al Perelló i l'Ampolla per la quantitat de diners que representa, que obrien este pas. De totes maneres, insisteixo, de totes maneres s'ha demanat, crec que és lo correcte, perquè tal com estan les coses, qui va per la Nacional 340 avui en dia i tal com estan els costos, se veu el trànsit de camions, perquè molts de camions ja han optat no passar per l'autovia, sinó, perdó, per l'autopista, sinó passar per l'autovia, i en determinades hores que hi ha un trànsit important, no? I jo quasi diria que està preocupant. I si es fies això, pues d'alguna manera s'evitaria, els camions continuarien per l'autovia, i jo crec que a nivell de poble en guanyaríem en quant a que tindríem una infraestructura que facilitaria molt més les comunicacions al nostre poble. Però mentre això no arriba, doncs, bueno, per benvingut sigui aquesta sol·licitud, en les circumstàncies que estem i veient cada dia els telediaris, l'esperança sí que és l'últim que se perd, sí que és l'últim que se perd, però l'esperança és molt poques de que realment arribin a escoltar els alcaldes de la zona els hi faiguen cas i que faiguen d'alguna manera o que prenguin d'alguna manera mesures per a desviar sobretot el que és el trànsit pesat cap a les autopistes i que siguin gratuïtes. Ojalà, com li he dit, ojalà el govern central escolti els alcaldes de la zona, ojalà prenguin les mesures corresponents i ojalà pues, tant els caleros com el trànsit pesat pues, poguéssim disfrutar d'aquestes autopistes, autovies, mentre no es fa la veritable autovia pel nostre poble.
Senyor Espuny, moltíssimes gràcies per les seves opinions. En tot cas, és l'últim torn. Sempre tenim... sempre tenim la tertúlia final de cicle per tornar-lo a escoltar. Senyor Espuny, representant i portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ametlla de Mar, moltes gràcies, hasta la pròxima. Bona nit, bona tarda.
Fins aviat.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.